els podcasts de Ràdio Estel.
Filosofia.
Estem amb l'Antonio Fornés, que és un senyor del que ja li estem fent la pàgina web com a fans. Et farem una pàgina al Facebook o alguna cosa de fans. Ens agrada molt quan vens al programa.
No, a mi m'agrada moltíssim ser aquí amb vosaltres i parlar del que és la meva vida, que és la filosofia. Què més vull?
Això de les fake news és una mica fora, eh?
Home, és una qüestió d'un costat molt moderna, que tothom tenim a la ment i a la boca, però l'altre costat, i és el primer reflexió que jo volia fer, és al mateix temps molt antiga, no?
Les fake news?
Les fake news, en realitat, sí. O sigui, que passa que el problema que tenim els moderns és que, com no en sabem massa, acabem descobrint el Mediterrani Continuament, no? Perquè al final, clar, això dels rumors i la mentida és tan vell com l'home, no? Això, l'utilització política de la mentida, del rumor, de la calúmnia, doncs, els que m'escolten ja saben que jo tinc una idea millorable de l'ésser humà en general, som com som, i això ho hem utilitzat sempre, no? És allò que diu l'Eclesiastes, de que no hi ha nada nuevo bajo el sol, no? Jo portava aquí, per exemple, que la idea aquesta de que la calúmnia s'adhereix amb força a alguna cosa, això ja és un proverbi llatí, no? Yeah. O sigui, i aquesta idea va ser la que va permetre acunyar, curiosament, a un filòsof, la frase aquesta de calumnia algo queda, no? Sí, que és una frase...
Calumnia algo queda, és veritat, sí,
clar,
sí.
Clar. Això la va popularitzar un polític terrible del segle XIX, Metternich, d'acord, un ultrareaccionari, però això la va inventar al segle XVI Francis Bacon, que és un filòsof, no? Però diguem-ne que va cometre l'error de ficar-se a política a Francis Bacon i els filòsofs quan ens fiquem a política, a la cosa acaba regular. I també serveix per dir que aquesta idea de que els filòsofs no tenen per què ser bons, una cosa és que siguin molt intel·ligents, que tinguin grans pensaments, però no tenen per què ser obligatoriament bons, no? I en aquest sentit, doncs, políticament sembla que Francis Bacon, que és un gran pensador, no és el millor. I clar, amb això de la fake news, abans d'entrar en el que significa i en la perillositat de la misma, per insistir en aquesta idea i com a anècdota, allò que és una anècdota graciosa i que una miqueta entenedora de que això s'ha utilitzat sempre, no? Però jo sempre explico la mateixa anècdota, que jo crec que és molt clara. Jo que soc cristià i que conec la història de l'Església, i clar, hem tingut grans personatges, la cosa ha anat una miqueta cap avall, les coses com són, però clar, nosaltres la Cancilleria Vaticana, entre el 8, el segle 8è i el segle 9è, per exemple, va construir un document segons el qual l'emperador Constantí, l'emperador romà Constantí, donava l'imperi romà, l'imperi romà occident, al papa. Mm-hmm. No? Clar, això es va fer per legitimar el poder polític del papa sobre Itàlia.
Clar.
L'únic problemeta, diguem-ne, és que quan es va escriure aquest document feia 400 anys que havia mort l'emperador Constantí, no? Però aquesta fake news, aquesta mentida de que l'emperador havia entregat l'imperi al papa, va funcionar. I Dante, en el segle XIV, encara es creu aquesta cosa, que parla com dient, no entenc com va fer això Constantí. No, clar, és que no ho va fer, però és una fake news que fins al segle XVI va funcionar, no? En sentit que sempre al llarg de la història ha hagut fake news. La novetat i diguem-ne, lo terrible en aquest sentit que s'ha afegit a aquesta situació és la tecnologia.
Clar,
no?
Anava a dir, efectivament, de fake news hi ha hagut tota la vida.
Clar.
Mai una fake news ha tingut tants altaveus com en aquests moments, no?
Clar, la tecnologia ho ha trastocat tot al segle XX i segle XXI. Ha canviat la forma absoluta del món i de comprendre el món. Clar, i en el cas de les fake news, que estan inevitablement relacionades amb les xarxes socials, el que ha eliminat són els filtres.
Clar,
una cosa que no havia passat mai. O sigui, ja no hi ha filtre. Qualsevol pot dir qualsevol cosa...
I quedar-se tan a gust.
Però no només sí, quedar-se tan a gust, sinó que té una audiència, pot tenir una audiència
bestial,
milionària, no?
Sí, sí.
Es pot fer virtual i no parar, no? Això sí que no havia passat mai al món, perquè, clar, és evident que sempre hi ha hagut mitjans de comunicació i probablement han estat dirigits o tal, però clar, sí que existia un mínim filtre, encara que fos intencionat, no? però ara no. I això té una part bona i una part dolenta, no?
Mira, deixa'm només que et digui una cosa, ho dic perquè és interessant, no? I el dilluns en parlem amb calma amb l'escola de pares del Xavi Chalé, eh? Uh-huh. Investigadors de la Universitat Loyola han desenvolupat una eina perquè els adolescents posin a prova la seva capacitat de detectar notícies falses. És interessant, això, perquè efectivament ens adonem d'aquesta necessitat total. Recordo quan va començar tot el tema dels diaris digitals. Clar. I, ostres, però com ho farem? Per què has de pagar per llegir un diari quan en realitat tens accés a altres que són totalment gratuïts? I el que es deia en aquell moment és que els diaris, com efectivament comença a passar, quan tu pagues, és igual, El País, La Vanguardia, l'ABC, el que sigui, l'Ara, és igual, el que sigui, estàs comprant una veracitat, és a dir...
Un mínim
de veracitat.
En teoria.
Bé, en qualsevol cas, un mínim de veracitat. És a dir, després aquí introduirem opinió, però en qualsevol cas no ens mourem del que és la notícia, no? Cap a una banda o cap a l'altra, però no ens mourem de la notícia. Clar, Twitter que et posa l'altre dia en parlàvem aquí amb el Geni Roca una bona estona sobre això, no? Però Twitter et posa a la mateixa alçada la notícia contrastada amb la fake news, amb la qual cosa aquí sí que hi ha un punt de necessitat total de començar a saber triar una cosa de l'altra, no?
Fixa't, d'un costat Twitter i les xarxes socials en general tenen un igualitarisme tenebrós, no? En el sentit de que no només posen la notícia falsa al costat de la verdadera, sinó és el que li deia al company de l'expert en el tema del volcà. Posa en el mateix nivell a l'expert vulcanòleg i jo, que no sé res de volcans. I llavors, no només els posa en el mateix nivell, cosa que és terrible ja en si mateixa, sinó que, a més, la valoració de l'afirmació no depèn del nivell de coneixement, el seu és sempre millor que el meu, sinó en el número de likes, és a dir, en el pes.
Clar,
això encara és més terrible, no? Jo inclús vaig veure fa unes setmanes una experiència personal amb un periodista famós de Madrid que treballa per un medi català, no el mateix qui sigui, el que se me va ocórrer contradir en Twitter. Clar, de sobte jo, que deu tindre 4 seguidors...
Vas passar a tenir 200,
però,
no?
Però vaig començar a rebre missatges atacant-me, dient-me de tot, per aplastament sobre la meva opinió. Home, està bé que la gent opini, però que no pot ser aquest aplastament simplement de pes, perquè com he atacat una persona que és dels meus, jo diré el que sigui
amb tu.
Home, no, de fet, fins i tot vaig assustar-me, no? Això, i aquí aquest igualitarisme que és molt perillós. I ja, a més, des del punt de vista filosòfic, jo crec un problema de fons. Que diguem-ne que les xarxes socials són el símptoma, però no la raó última. I és una qüestió, jo crec, de la postmodernitat i de la modernitat, i és la idea de la relativització de la veritat. És a dir, la idea aquesta de que no hi ha una veritat, que totes les opinions són sostenibles, que totes les opinions mereixen la mateixa respecte. Això és una idea molt perillosa. Perquè, clar, si reconeixem que no existeix la veritat, que totes les opinions són vàlides, això és perillós, perquè, clar, estem abonant les fake news. Jo sempre, una miqueta per provocar, sempre dic que no s'hauria de permetre la llibertat de pensament. El que s'hauria de permetre és la llibertat per pensar, que no és exactament el mateix. I què vull dir amb això? Clar, 2 + 2 = 4.
Sí, sí.
Això és així. Si una persona decideix que són 5, amb tot carinyo, la seva opinió no és respectable. Yeah. La persona que diu això, òbviament, és respectable perquè totes les persones són respectables. Però les opinions no, perquè si abandonem, ja sabem que nunca mai estarem segurs de qui té la veritat o on està la veritat. Però si renunciem a la seva búsqueda, pensem que, a més, inclús renunciem al diàleg. Perquè si no hi ha veritat, només hi ha opinions personals. Clar. Amb la qual cosa, només queda la lluita. Això em passa molt, per exemple, quan dono alguna xerrada. Que fas una xerrada sobre el que sigui, em recordo una sobre ètica i tal, i quan acaba un senyor aixeca el braç i em diu, bueno, a veure, que vostè ho ha explicat molt en paraules perquè és filòsof, però em dona el mateix el que digui, jo tinc la meva veritat i no em convencerà.
Clar.
I dius, home, clar, però llavors per què ve a escoltar xerrades filosòfiques? Perquè, home, no, això és just el contrari de l'apertura al coneixement. Sí, hem d'estar disposats a buscar una veritat comú, a i escoltar, i donar, i per això donar la possibilitat a l'altre de tindre raó.
Clar, però ho dèiem, fixa't que parlàvem justament d'això avui a la tertúlia, perquè avui a la tertúlia hem coincidit a dues persones, doncs ho diré ben clar, una més de l'àmbit de Ciutadans i l'altra més de l'àmbit de la CUP.
Molt bé.
O sigui, dues persones que en principi ideològicament estan doncs molt allunyades, però que després ha estat curiós, perquè hem parlat de determinades coses, doncs efectivament sí que es podien posar d'acord. I jo deia, és que el que és molt important és ja no només parlar, això recordo el dia de la presentació de la programació de Ràdio Estel, jo vaig dir, venim amb ganes de parlar, però venim amb ganes d'escoltar, perquè qui parla no aprèn, és a dir, qui parla no aprèn.
Clar, és diguem-ne que vivim una societat en la que no es vol saber si no tindrà raó.
Exacte,
és veritat, és veritat. En aquest sentit. I a part la gent també...
Perquè creiem saber.
Clar, o sigui, és el que, una cosa que també em posa molt nerviós és el jo crec, no? És a dir, estem plens de jo sempre dic el mateix, vivim en un món en què tothom té idees sobre tot, o sigui, té opinions sobre tot, però idees sobre molt poques coses. És a dir, tots ens surt molt barat opinar sobre qualsevol qüestió, i a més, des del meu punt de vista, amb una equivocació, perquè es tendeix a pensar que el diàleg consisteix en posar-se d'acord. I això no és veritat.
No és veritat.
O sigui, el diàleg és escoltar a l'altre, donar-li la possibilitat de tindre raó, reflexionar, i a partir d'aquesta reflexió donar la meva opinió, que això pot ser enriquidor, però no tenim sempre per què posar-nos d'acord. Posar-se d'acord té que haver-hi amb una altra cosa, amb una negociació, a aquest tipus de qüestions, però el diàleg no té per què acabar sent, pot ser absolutament enriquidor, jo què sé, penso una qüestió molt òbvia, un diàleg entre un ateu i un creient pot ser molt enriquidor i probablement l'ateu continuarà sent ateu i si no hem d'arribar a un punt intermig de, bueno, Déu existeix els dies pars o els impars, no.
No, sí, clar.
Això és la negociació, però això no és el diàleg és una altra cosa, però clar, a Twitter i en general a les xarxes socials això ho impedeixen, però clar, el primer efecte perillós, que tots hi caiem, jo el primer, que no, com dic, no estic exempt de res, és que ens agrada escoltar les opinions en les que ja pensem prèviament.
Exacte, exacte, sí, sí.
Amb la qual cosa, d'entrada...
Ens agrada que alimenti la nostra versió.
Efectivament, per això triomfen, en realitat, les fake news. Mm-hmm. Perquè, clar, jo penso, m'ho invento, que la Terra és plana.
Yeah.
Clar, estic disposat a creure en fake news al respecte d'això, perquè en realitat estan reforçant la meva idea, no? I tendeixo a no seguir a la gent que opina una altra cosa. Clar, això, en lloc d'expandir el camp del coneixement, el fa petit, no? Clar, perquè vivim en un món en el que les frases com no ho sé, tinc que pensar-ho, estan com prohibides.
Sí, 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 és veritat, és veritat.
Si tu em passes una pregunta i dic, mira, no ho sé, no tinc ni idea, ostres, que malament he quedat, no? He de dir alguna cosa, he de donar la meva opinió, encara que m'ho estigui imitant en aquest moment. Jo sempre explico el mateix. Quan la filosofia encara de veritat, a principis del segle XX, Zubiri, que és un gran filòsof espanyol, recorda les classes amb Husserl. Husserl és el creador de la fenomenologia, el mestre de Heidegger. I ell deia que era difícil anar a les seves classes perquè tu anaves a la classe i la meitat dels dies trobes la porta tancada en un paper que deia el professor no té clar el tema d'avui i ho està pensant, tornem demà.
Que bo, que bo.
Clar, bueno, però clar, això és el pensament, és ja la filosofia, sóc el professor, però tinc que reflexionar, no ho tinc clar. Quan ja tinc una idea, ja us l'explicaré, no? Clar, això en l'actualitat seria impensable.
No, impensable i impossible, les dues coses.
Clar, clar.
Sí, està clar, està clar.
És aquest fenomen de les fake news, i a part, fixem-nos que les fake news presenten, a més, una altra paradoxa. D'un costat, sembla que són com l'epònim de l'absoluta llibertat, no? Uh-huh. Tothom pot parlar de tot, és absolutament global, ja escric el Twitter aquí i se pot llegir a Filipines, però al mateix temps, aquestes xarxes socials estan en molt poques mans, per no dir en dos o tres mans. En realitat, és un absolut monopoli, no? I fixem-nos com aquest absolut monopoli ha començat a censurar el que es posa a Twitter, tancant comptes, etc. Però, clar, això que a priori sembla bé, perquè bueno, és una lluita contra les fake news, però, clar, cuidado. O sigui, dos, tres, cinc senyors en el món podran decidir el que diu milions de persones, és una paradoxa, perquè sempre l'absoluta llibertat, però igual és l'absoluta dictadura, no? Perquè, clar, que ens semblaria si només poguéssim parlar per una emissora de ràdio, hi hagués un senyor que decideix el que podem dir o no. No em semblaria...
Bueno, això ja ha passat, no?
Clar, però és una dictadura.
Sí, 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 clar, està clar.
Però clar, es dona aquesta paradoxa, no?, amb les xarxes socials i les fake news, i una segona paradoxa, que fixa't que I que això ja té a veure també amb el meu pessimisme antropològic, eh?
Però... dispara, dispara.
Ho reconec. Però fixa que tot aquest tema de les fake news van començar, probablement, la primera elecció on les fake news, on les xarxes socials van intindre de manera decisiva, més que els mitjans de comunicació institucionals, diguem, de diaris, televisions, en unes eleccions, probablement van ser les eleccions que va guanyar Trump.
Uh-huh.
Eh? I, clar, l'altra paradoxa és, oh, sorpresa, quan es deixa el camp lliure, quan s'eliminen els filtres, quan tothom pot opinar, quan en teoria tenim una llibertat absoluta, no guanya un filàntrop.
Yeah.
No, sí, no guanya un filòsof, no guanya un santo barón que viu una cova.
Però per això no cal anar a Trump, Berlusconi.
Clar, però això t'ho dic.
Jesús Gil.
Clar, però clar, fixa't que...
És que tenim mil exemples,
però
no?
Aquests personatges, sí, sí. Imagina't Berlusconi o Jesús Gil en un món com l'actual de les xarxes socials, encara haguessin tingut més poder, perquè clar, hi ha un problema a fons. És que, clar, entre Jesús i Barrabàs, recordem que la gent va escollir a Barrabàs, que és el que som, no? I clar, això que és... Fixem-nos que des d'un punt de vista polític, al principi s'empentava molt el tema de les xarxes socials, sobretot des del progressisme, i des d'aquell moment la cosa va canviant en sentit de la necessitat de controlar les xarxes socials. Amb la qual també acabarem amb l'altre costat, que és amb lo políticament correcte, no? I tot el que surti lo políticament correcte serà censurat, amb la qual inevitablement veurem com les xarxes socials acabaran amb un retall, des del meu punt de vista, dels drets individuals de les persones. Perquè al final tenim dret a viure el que ens sembli, en qualsevol cas, encara que estigui més enllà de la correcció política, que al final és poc menys que una moda, no? En aquest sentit. I probablement acabarà passant això, perquè, clar, des d'un punt de vista del poder, que hi hagi un moviment incontrolable,
home,
de fons que es mogui, és sempre...
Perdona, les primaveres àrabs, què va passar amb les primaveres àrabs? Com, clar, es van alimentar?
Clar,
exactament així.
Per això t'ho dic.
Exactament així, i així va acabar tota la història, perquè efectivament el poder va haver de tallar-ho per tot arreu. A més, tenim exemples a Àsia, per exemple, no? De com aquesta llibertat d'informació no és tal, no? Allà hi és com més evident, no?
Clar, bueno, de fet, a Xina, etcètera...
Això. Sí.
I de fet, clar, els poders han arribat amb un acord, per exemple, amb Google, etc, perquè, clar, al final no estem parlant d'una cosa multitudinària, sinó de poques persones, i clar, a part, estem parlant de que no és una qüestió pública, sinó privada, en la qual l'obtenció de diners i de benefici
és
el primer, no? Amb la qual cosa ho estem barrejant tot. I a mi m'agradaria parlar també, en aquesta qüestió de les fake news, del tema del prejudici. D'acord? Perquè el tema del prejudici... És, des del meu punt de vista, és interessant, però, com deia, al final, escoltem el que ens agrada, d'acord? Creiem, i per això funcionen les fake news, perquè creiem les notícies que estan d'acord amb el que pensem. I llavors, clar, el prejudici és una qüestió perillosa, però, cuidado, convé aclarar aquesta situació perquè necessitem prejudicis. És a dir, si no tinguéssim prejudicis, és a dir, coneixements previs de les coses, no podríem moure'ns pel món.
Lògic,
és a dir,
lògic, clar.
Està, jo no recordo quin és el percentatge, però està estudiat per la psicologia, que no sé si és el 60 o el 70%, si agafem un llibre, i el 70% del que ja es posa aquell llibre no el coneixem, no ho entendrem, és a dir, no, necessitem un coneixement previ. El prejudici és com les ulleres que ens permet veure el món. El problema està quan ens neguem a moure'ns d'aquest prejudici, no? Quan convertim aquest prejudici en un mur del que no sortim, eh? És tot prejudici i ideologia. Això és molt perillós. I d'això viuen les fake news, en realitat,
clar,
no?
És que, més enllà de que, efectivament, és interessantíssim el que planteges, eh? Fins a quin punt, efectivament, arribarà el dia en el que ens tindran totalment controlats i de més.
Clar.
I què és el que generarà aquestes fake news. Però jo hi ha moltes vegades que em plantejo realment qui s'inventa i amb quin objectiu determinades històries, no? És a dir, jo tinc algun amic polític del que s'han dit autèntiques bestieses completament falses, no posaré nom, per tant, una mica la mateixa línia, no? Completament falses, i la gent es quedava tan a gust. I les xarxes encara van plenes de determinades històries que, jo ho dic de veritat, perquè ho sé de veritat, era rotundament fals. Doncs el 90% de la gent, si planteges aquest nom, t'asseguro que treuen aquests arguments.
Bueno, perquè és allò que et deia al principi, és la frase del Bacon, calúmnia, algo queda.
Sí. O sigui,
segur...
A cada vegada l'embolica...
Aquesta taca no se'n va perquè l'ésser humà és així, no?
O sigui... Ens agrada pensar malament dels altres, no? No ens en refiem dels altres, en realitat. És allò, si algú me la pot fer, me la farà, no? En definitiva.
Bueno, perquè al final tendim a veure sempre l'altre com un enemic.
Sí, no és veritat, per això t'ho dic, no?
Quan Voltaire va escriure un llibre sobre història de la humanitat, no?
Sí.
I arriba un moment, clar, al final història de la humanitat són matances, guerres, no sé què, i al final escriu, mira, això que estic escrivint no és la història de les serps, ni dels tigres, ni de cap altra bèstia. Diu, però cap altra bèstia seria capaç de fer totes aquestes coses.
És veritat.
És la història dels homes, ho sento. Som així. Per això, clar, per això jo sempre intento fugir del buenismo, no? És a dir, perquè, clar, quan la gent diu, bueno, home, s'ha de tindre més confiança i tal, i bueno, és que portem, no sé, 40.000, 50.000 anys d'història de la humanitat. És simplement tan fàcil com agafar un manual d'història de la humanitat. Som com som, i som perillosos. I sempre estarem disposats a creure la mentida si va dirigida envers del nostre enemic, no? En sentit, i a Twitter, a més, es veu el següent, o sigui, quan algú diu alguna barbaritat sobre l'enemic, uns riuen. Quan la barbaritat és sobre els teus, critiques aquesta manera de fer.
Exacte.
Però si tu has estat fent el mateix, però clar, hi ha la distinció, que ja d'això va parlar Carl Smith, el filòsof polític, de la distinció amic-enemic. No? I quan ens movem, quan eliminem el pensament, quan eliminem la reflexió, perquè hi ha una altra qüestió, clar, per això les fake news i les xarxes són el món on el populisme viu millor. Per què? Perquè al final, sota l'aparença d'informació, sota l'aparença de comunicació, el que hi ha és pur sentiment. És a dir, els meus, els teus, i el que s'empenta de les xarxes socials són sempre els sentiments, no? La resposta sentimental. Clar, la resposta sentimental és sempre irracional, i contra el que sembla, el que pugui semblar molt més controlable. Sí, perquè no és la resposta racional d'una persona que li dona voltes a la qüestió, sinó és el que et surt de dintre, no? I sempre és perillós. I per això els populismes viuen en el món de les fake news i en el món de les xarxes socials, perquè volen un món de pur sentiment. I que al final és un món molt, molt més simple, això de bons i dolents, de blancs i negres, on no hi hagi lloc pel gris, on no hi hagi lloc per la reflexió, no? I cap aquí van contínuament la qüestió de les fake news.
I a més, estava pensant, fixa't, és que és molt interessant. A mi jo, que vaja, no ho sé, jo em passaria 4 hores parlant amb tu.
Un tema.
Hi ha un món de blancs i negres, i en el que s'entén molt malament el canvi d'opinió. És a dir, si te n'adones, una persona que canvia d'opinió, li diem que ha fet un canvi de jaqueta.
Clar, però és el que et deia, que el no ho sé no està permès, el tinc que pensar no està permès, i fixa't, som tan aixins que quan la gent, inclús si tu preguntes a una persona, entrant en tema de filosofia política, per què canvia de vot, és molt difícil que digui que per què ha canviat d'opinió. El que diu és que és el partit polític el que s'ha mogut. Jo deien això i ara ja no ho diuen, perquè jo, per suposat, no em mouré, no, només faltaria. No? És pràcticament una heretgia moure's. Si deixo de votar aquest és perquè ells s'han mogut i han comès el pecat de moure's, no? Quan, clar, òbviament, si tu ets capaç de prendre distància i mirar-t'ho d'un punt de vista racional,
clar,
no hi ha res més gran que una persona que diu, mira, ho he estat meditant, estava equivocat, jo crec que ara és per aquí, no? Però, clar, això no es pot fer perquè serà assassinat per tots.
Clar.
És que tu pensa més, si analitzem, jo sempre poso l'exemple de Kerensky, el polític rus de la Revolució Russa, aquest un home moderat, no? Quan comença el tema dels bolxevics, el posen de president, però dura uns mesos, perquè quan hi ha conflicte, només hi ha lloc pels bandos i pels pols, suposat.
Clar.
La gent del mig queda inevitablement esborrada. No dura, perquè, clar, ja no és el moment de... No ho estic pensant, els dos tenen una miqueta de raó. No, això ja no és el moment. No,
no interessa.
No interessa.
No interessa.
I seran anihilats, sí, en aquest sentit. I això és en el que estem. Jo fixat amb això, que sempre diem, votaré aquí perquè s'ha mogut, perquè, clar, jo no puc canviar d'opinió, el qual és una qüestió horrorosa, no? Perquè, al final, el que fem és convertir el nostre pensament en ideologia, i què és la ideologia? La ideologia, en realitat, és com si tinguessin darrere nostre un armari amb un munt de capsetes. I en cada capseta la resposta a una qüestió. I quan algú ens diu la qüestió, traiem el paper i el llegim. Ja està. No, això no és pensar. O sigui, això és el contrari de pensar, perquè ja ho tenim tot contestat aquí, no? Això és la ideologia, això és el sentiment, i això és contra el que s'ha de lluitar. És el contrari, és a dir, davant de cada qüestió no s'ha de treure un paper, sinó, home, donar-li una volta, intentar posar-se en la pell de tothom i fer una reflexió final. Però, clar, això a les xarxes és impossible, perquè a més una altra qüestió de les xarxes és que són immediates, amb molt poques paraules, amb pràcticament ja dibuixets visuals, per, inclús per negar aquesta possibilitat de la reflexió, no?, en aquest sentit. Per això, però no voldria acabar sense esmentar, he parlat molt malament i amb preocupació de les xarxes socials, però alguna cosa bona. I l'he tret d'una persona hipercultíssima, un gran personatge, i que no era molt favorable a les xarxes socials, Umberto Eco, no? Mm-hmm. Però Umberto Eco diu una cosa que no li falta raó, que diu, les xarxes socials són terribles. Ell diu, les xarxes socials el que fan és que la conversa de bar la converteixen en global. I diu, clar, però clar, les converses de bar solen ser millorables, no? És el que diu Umberto Eco, però diu, però ull, però tenen un avantatge. Probablement, amb Twitter, amb Instagram, els camps de concentració, Auschwitz, no hagués, de fet, ell cita directament Auschwitz, no hagués sigut possible. És a dir, perquè sí que és veritat que el que han eliminat les xarxes socials és la possibilitat del secret absolut, yeah, de l'ocultació, etcètera. Ja és impossible, és com un mar en el qual inevitablement s'escaparà per la informació bona o dolenta, però ja és una cosa incontrolable, no?, en aquest sentit. I clar, això sí que és positiu, perquè sí que és veritat que una dominació horrorosa basada en el desconeixement i en el silenci ja no pot passar, perquè tenim xarxes socials almenys, no?
De moment. Ja veurem.
Has dit bé, de moment, perquè és clar, de fet, internet, tot aquest món, és tan nou...
És tan nou.
Que, a més, avui mateix és una jungla, no? És una selva sense llei.
L'altre dia el Geni Roca va dir una cosa que jo vaig al·lucinar. Em diu, ara estem parlant de l'iPhone 13. Diu, saps per què? Jo no vaig saber què dir-li. Diu, perquè fa 13 anys. Fa només 13 anys.
Increïble.
Que tenim l'iPhone fa només 13 anys, que són els smartphones, en definitiva, no? Fa 13 anys. Amb la qual cosa imagina't la rapidesa...
La transformació brutal.
Jo pensava que anaves a parlar d'una altra cosa, que anaves a incloure un tema que és cosí germà, d'alguna manera, un dia ens haurem de referir. Les teories de les conspiracions.
Bueno, això...
Ho dic perquè d'alguna manera alimenta la fake news, no?
Clar, i té que veure amb el negacionisme en general.
Amb tot. Ens posaran xips, ens posaran de tot... No ens... Tot, no? Tot. És clar, així, és així.
Fixa't que això és una qüestió que ha existit sempre, però un altre cop té que veure amb el relativisme, no? En aquest sentit, en el menyspreu del coneixement, de totes les opinions són iguals i no hi ha una opinió veritable, no? Llavors, clar, això crea, per oposició, un cert esoterisme de la conspiració, etc, d'uns quants escollits que sí sabem la veritat, encara que no sabem res, no?, en aquest sentit. I això té una atracció. I per això deia abans que, clar, hem de perseguir aquesta llibertat de pensament que consisteix en dir qualsevol qüestió, no? Però, clar, és que qui escolta avui els filòsofs o els pensadors o la gent que reflexiona? Molt poc. La gent tendeix al Twitter i escoltar aquesta gent, perquè, clar, al final pensa, i amb això acabo, i és un tema també per comentar, el tema dels influencers.
Sí, oi, d'això en parlem un altre dia. Oi, jo vull escoltar-te parlant dels influencers.
Un tema increïble.
Antonio Farnés, un plaer, com sempre, moltes gràcies.
No, home, gràcies a vosaltres.
Filosofia, un podcast de Ràdio Estel.